I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que és entre intempestiva i plàcida per als que ens estigueu escoltant, intempestiva per als que tot just esteu arribant fins a casa vostra després d'una jornada llarga que heu decidit allargar si heu anat a fer oci i obligatòria si heu anat a treballar, aquests sou uns i els altres, aquest xoc de civilitzacions es topa directament amb els que tot just us esteu despertant i penseu, mira que bé que tenim tot el diumenge per davant. Ens dirigim a aquesta hora que és entre intempestiva i plàcida a un raconet que ens encanta, a un carrer empedrat que està ubicat en una població que no han volgut revelar mai, un carrer empedrat dels pocs que queden al país, al final del qual hi ha un edifici sense gaire interès arquitectònic o artístic, a l'interior del qual s'amaguen les meravelles més inesperades. Allà a la porta sempre hi ha custodiant aquesta entrada l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Què tal, Xavi? Com a tot? Bon dia.
D'aquest basar de les sorpreses que sempre, efectivament, com diu la seva paraula, ens sorprèn. Bé, necessito una confirmació, Beorlegui.
Sí.
Pot ser que arribem a final de temporada sense haver d'engegar el pluricocat?
Mira, no t'ho puc assegurar. No t'ho puc assegurar, Xavi. No t'ho puc assegurar. No. És que, a veure, estem a 4 de juny. Estem a 4 de juny. Falta encara un mes i mig per acabar temporada.
Sí.
I estem escadussers, diguem-ne, de correspondència. I, per tant, no puc garantir que fins a final de temporada no haguem d'activar el pluricocat.
Des d'aquí una crida perquè no haguem d'arribar en aquest moment. I, escolta, no em feu passar per aquest tràngol, per aquest calvari.
Perdona, tu no passes aquest tràngol. Perdona, Xavi, tu no passes. Passo jo, eh? Jo sóc el que m'humilio, eh?
Sí, però és que el que ho ha d'aguantar, un Beorlegui allò ensorrat, amb un depressiu, és que ja s'han enviat totes les cartes que s'havien d'enviar, bueno, una cosa, és terrible això. Per tant, jo des d'aquí, si voleu evitar-m'ho, sisplau, envieu alguna carteta més i així arribem ja a final de temporada. Bé, en tot cas, llegim les que hi ha...
Doncs sí,
que
mira, mentre no arriben, mira, un dibuix que em va fer arribar en Joan Mestre. En Joan Mestre és un lleidatà que quan vaig a Lleida un cop a l'any a impartir unes conferències a la Universitat de Lleida, a l'aula d'extensió universitària, sempre em dona uns dibuixos excel·lents. L'any passat ja em va regalar un, i aquest any un altre. És una mena d'aquarela en el que es veu la popa d'un vaixell que es diu Göteborg. I un vaixell, a més, però estem parlant d'un vaixell, diguem-ne, del segle XVIII, amb les seves veles, aquesta imatge, diguem-ne, aventurera de pirates que tenim, doncs el Göteborg. I hi ha una inscripció que diu: si falla el Beorlegui Express, podeu utilitzar el Göteborg, que també vola sobre les ones. Lleida, 29 de març del 2023, Joan Mestre, USK Lleida. I llavors, clar, buscant una mica d'informació sobre això, doncs efectivament el Göteborg va ser un vaixell mercant suec que es va enfonsar l'any 1745 i que una rèplica del qual va visitar Barcelona fa uns quants mesos. Llavors suposem que arran d'aquesta visita a Barcelona doncs bé, el nostre estimat oient, el Joan Mestre, doncs li va fer un dibuix. És un vaixell de fusta de 58 metres d'eslora, 850 tones, i que és la nau, que és la rèplica fidel d'aquest vaixell mercant que es va enfonsar molt a prop de la ciutat de Göteborg, suposo d'aquí el seu nom, a l'any 1745. Per tant, doncs, la il·lustració d'en Joan Mestre, que queda també consignada aquí al Basar de les Sorpreses.
Perfecte. Doncs
I la segona carta que ens arriba és una carta convencional, és una carta que ve signada per... A veure, sí? Mira, en Joan Escola, des de Castelldans, des de Lleida. I de dins extraiem un parell de fulls mecanoscrits que podem llegir el següent. Hola, Albert Beorlegui. El dia 30 d'abril és el meu aniversari.
Ui, ja no m'ha arribat.
Vaja, clar, és que està datada el dia 2 de març, eh? O sigui, el nostre oient la va enviar amb temps, però noi, és que anem tan retrasats que... El dia 30 d'abril és el meu aniversari. Aquest en faig 56. De fa uns quants anys envio un missatge de veu al grup de WhatsApp. Disfruto de la festa. El formem exalumnes de l'escola Alfred Potrony de Térmens, de la Quinta del 67, on aprofitem per felicitar-nos en dates assenyalades, aniversaris i sants. El missatge intento emocionar-los, pessigar-los el cor amb una petita historieta de la nostra infantesa, un record verídic acompanyat d'una cullerada ensucrada de ficció. Els diumenges, mentre esmorzo, escolto el Basar de les Sorpreses i gaudeixo dels emocionants i meravellosos viatges que recorrem amb la imaginació. Aprofitant que aquest any, el dia 30 d'abril, cau un diumenge, què millor que poder escoltar el meu viatge amb la veu de l'Albert o del Bundó per RAC1, o recuperar-lo a través del podcast del programa. Doncs sí, millor que podcast, i ens sap greu, però... Aquí tenim, mira, doncs un tenim un petit relat que passo a llegir. El viatge de 3 anys. Acloqueu els ulls i recordeu. Davant de l'escola hi ha aparcat com cada dia el vell Eusepio. Pujo amb la meva cartera negra, dansa, plena de llibres, inquietuds, emocions i pors. M'assec al seient d'escai, atrotinat i gastat de color granate, envoltat de tots els amics i amigues de la quinta de 67 de Térmens. Ja hi som tots? Pregunta el Floresto, al mateix temps que ens desitja un bon dia. L'autocar ple de cants i alegries emprèn el nostre viatge. Passem per la plaça, donem el tomb a la font i un carreret estret ens aboca al pont del riu, en un cantó el rentador. Està ple d'aigua i aviat ens hi podrem banyar. A l'altre els hortets. Travessem el pont de ferro amb la seva capota de 9 vigues, avui l'aigua del riu té color xocolata, baixa riuada. Enfilant la carretera al davant, lluny un campanar, darrere un reull, a dalt l'església de Sant Joan. De sobte, un retomb canvia el paisatge. A la meva dreta, l'esmai de la font de l'orfaneta davant la fàbrica, per sobre s'alça majestuosa, colossal, quasi infinita, la xemeneia de la Sucrera. A la dreta, la casa dels amos, una mansió senyorial, deixada, inquietant, i un punt misteriosa, on es podia haver rodat una pel·lícula d'en Hitchcock. L'Eusepio enfila la llarga recta pomeres i parers a banda i banda, al camp de futbol a la meitat. L'autocar ens deixa a la plaça davant de l'escola de Menàrguens, un institut de 2 pisos, on ens barregem amb alumnes dels pobles veïns de Corbins, Torlameu i Menàrguens. A l'entrar, un guirigall de crits i corredisses, una entrada a la nostra adolescència, un pessigolleig ens inquieta. Què hi trobarem a dins? Al sortir, tot un món d'emocions, de records, alguna malifeta, dies feliços, històries inoblidables que ens acompanyaran per sempre. I això era ahir mateix. Que passeu un gran dia, Joan Ramon. I ens afegeix, tant si la llegeixes com si no, gràcies, no l'he escrit a mà, ja que em costa i fins i tot jo d'entendre'm a vegades. Els diumenges és el dia que la meva feina de pagès em dona una treva. Disfruto d'una de les millors estones de la setmana escoltant el Besar i el Via Lliure. Alguna vegada m'ha enganxat el tros amb els ametllers florits, però el tractor obro a les portes de la cabina i a aquella hora del matí hi ha una quietud, el sol amaneix i només el cant dels mixons acompanya el Besar. Meravellós! Petites píndoles d'alegria i goig com aquesta i que són fàcils d'aconseguir, us faran gaudir d'un dia més al paradís.
Doncs li agraeixo moltíssim.
En Joan Escolà.
Sí, el Joan Escolà des de Castelldans, com també el Joan Mestre, també de Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per escriure'ns aquestes cartes. Bé, ja sabeu que les podeu enviar a l'adreça habitual, al Besar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta 15, codi postal 08036 a Barcelona, i la norma és la mateixa, l'Albert les llegeix una per una, per antena i cop les ha llegit, doncs bé, la respon també personalment una per una. Bé, anem al Beverly Express, que està preparat, i avui, home, un altre cop, la Union Jack, aquesta no m'enganya, no?
No exactament.
Ah, no, perdó, fixa't. L'he vist de lluny, val, no, tens raó. És que m'ha semblat que era la Union, bueno, la bandera britànica, però sí. És allà petita, és una part només de la bandera.
Correcte.
Això deu ser, això és país de la Commonwealth, per tant, deu ser, pot ser, Nova Zelanda no és. És Austràlia?
A prop, sí, bingo, molt bé,
Austràlia,
sí, tant.
Molt bé.
Ostres, sí, escolta, noi, és un expert en xologia, tu, eh?
No,
de veritat, eh? Jo amb prou feines identifico la senyera, vull dir que...
No, home.
Doncs sí, avui marxem cap a Sydney i a la seva universitat, que és la més antiga del país, fundada l'any del senyor de 1850. És una d'aquelles institucions més prestigioses de tot el país, acull prop de 50.000 estudiants i en ella s'imparteixen coneixements de totes les branques del saber. El nostre punt de partida, però, és un laboratori on s'hi estudien les ciències naturals, però també enginyeria. I marxem allí perquè estan investigant dos tipus de bolets que són capaços, atenció, de fer desaparèixer el plàstic. Sí, ara t'ho explico. Mira, posa't aquesta bata, que aquesta bata blanca.
Vale. Ulleres també d'aquestes així...
Sí, no, però vaja, no, o sigui, no anem al laboratori de química,
Vale.
Bueno, ok. Et va bé aquesta bata?
Sí, me la poso, jo cap problema.
Mira, aquesta acreditació que també
tens
aquí...
Ah, això és important, eh?
Sí, home, perquè se'ns deixaran passar. Sí, tot i que m'han donat les claus, ja veuràs, vull dir que aquí hi ha una familiaritat que...
Ah, vas fent tu.
Sí.
Carai.
Vale, marxem cap allí. Sí, som-hi. Bueno, doncs mira, ja hem arribat. Sí, ja hem arribat.
Carai, però aquí podem entrar, segur?
Espera, que tinc la clau aquesta.
Bueno, de veritat no hi ha ningú aquí.
Sí, mira, aquí la tinc, mira, sí.
Però està molt fosc, això, eh?
Sí, espera't, a veure si
trobo el
toc que m'han dit que estava aquí a la dreta.
A la dreta.
Són aquests llums, a veure?
Jo no toco res, tu. Ah, mira'l. Li costa, avui, aquest. Ara.
Espera, que hi ha un timbre al final, que si no, la porta no s'obre.
Ah, sortir, noi. Ara.
Ara, ara.
Vale, 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 vale.
Molt bé.
Hosti, noi.
Doncs mira, ja estem
aquí. I aquí segur que no és d'alta seguretat o d'alt risc
no,
o alguna cosa.
Bueno, sí, alguna cosa sí, perquè que no s'escapi algun animaló, dic jo, no sé.
Però hem de tocar res aquí. Vale, vale.
A veure, hem d'anar amb silenci, sí, sobretot no toquem res, perquè ja saps que els laboratoris és allò de...
Oh, res.
La meva àvia deia, és que teniu la vista als dits, saps? Els nens petits que tenen la vista als dits.
Sí, tant, és veritat.
Cosa que veus, cosa que vols tocar, no?
Sí, sí.
Bueno, hem d'anar amb silenci, que, perquè, mira, aquí són 3:45 de la tarda, ja veus que hi ha gent treballant allà,
sí.
No us...
Ni contesten ni res.
No, home, estan molt concentrats.
Molt serios.
Com et deia, fa pocs dies han fet una descoberta molt interessant.
Sí.
S'ha trobat un tipus de fong, anomenat Pestalotiopsis microspora, que pot descompondre el plàstic, i fins i tot en llocs amb molt poc oxigen. La troballa ja s'ha difós i, entre les seves conclusions, es podia utilitzar per eliminar els residus, doncs, home, d'un dels materials més útils, però a la vegada més abundants i nocius pel medi ambient, com és, evidentment, el plàstic.
Però, o sigui, al final és, a banda de saber que això pot passar, és aplicar-ho ara, això, no?
Sí.
O sigui, pot desenvolupar una tècnica perquè serveixi per alguna cosa.
Ara posem aquest bolet i menja.
Sí, clar. No, és que no...
Que no crec que vagi per aquí la cosa, eh? A veure, jo, ara hem parlat de fongs i de bolets i encara que a vegades es confonen, i, a veure, diguem-ne que hi ha diferències, eh? Una bàsica seria que els fongs són éssers vius que estan formats per dues parts. Una, el miceli, que vindria a ser, per trobar una mena de paral·lelisme, diguem-ne, popular, eh? Com vindria a ser com una mena d'arrel, eh?
Uh-huh.
I que està amagada sota terra. I llavors l'altre és el bolet, que diguem-ne que és la part visible i que actua, permetem el col·loquialisme, com a aparell reproductor.
D'acord.
A través de les espores.
Sí.
A veure, no tots els fongs en tenen de bolets, eh? Vull dir que per trobar un paral·lelisme, si un fong fos un arbre, els bolets serien una mica els fruits.
D'acord.
Jo he trobat aquesta notícia molt interessant i per això et proposo un nou basal de les sorpreses, el que fa número 308, que dedicarem a la part, diguem, més simpàtica, més gastronòmica i també més misteriosa de tot plegat. Avui, doncs, la lletra B. La B de bolet.
A veure, t'he de dir una cosa, Beorlegui, que és que...
Sí.
A veure, per molt que hi hagi canvi climàtic, i si ara plou, i ara fa calor, i ara no sé què, no és època de bolets, ara.
Home...
O sigui, per molt que hagi plogut, ara, tampoc. O sigui, no, potser hi ha alguns concrets que tal, però no toca. No toca, això.
Sí. És veritat. Tot i que amb les pluges que hi ha hagut aquests darrers dies, vols
potser
dir que algú no
s'engrascarà
i diu, calla, a veure si sortirà alguna cosa, no? A veure, més enllà del seu element gastronòmic, ara en parlarem, des de fa molts segles els bolets han tingut una càrrega gairebé mística. El fet que no siguin ni plantes ni animals, que creixin en llocs inesperats, que tinguin una part visible, però també una part amagada que és molt més gran, que alguns d'ells siguin menges exquisides i d'altres provoquin una incòmoda indigestió o fins i tot la mort, que alguns tinguin propietats al·lucinògenes i que estiguin associats a algunes figures mitològiques del bosc, com els noms o els barrufets, doncs fa que tinguin unes connotacions ben especials, i més a casa nostra, que sempre, home, no ens enganyem, sempre ha sigut terra de bolets, no?
A tu t'agraden, per això, no? Hi ha gent que
a veure,
no...
jo no passo dels bàsics,
oh,
eh? Vull dir que jo, gírgoles, camagrocs, pinatells i rovellons, sobretot rovellons,
home,
eh?
Però
sí, sí, m'agraden els bolets, eh? Vull dir que quan me'ls posen, jo, encantat, eh? Però no els conec, o sigui, més enllà el rovelló, que és molt evident, perquè l'etiqueta posa rovelló, doncs, No,
perquè vagis doncs, al bosc i el sàpigues diferenciar, no? Sinó perquè
ah, això mateix, no, Déu-nos en guarda en el bosc, eh?
No,
sí, 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 no. Aquell cistellet de mimbre,
res.
Ni parlar-ne, eh? Jo prefereixo que els altres siguin els experts, els que m'assessorin sobre la comestibilitat d'aquests productes. De fet, el bolet és un producte antiquíssim. Es pensa que podria haver aparegut fa uns 500 milions d'anys d'una període càmbric i actualment hi ha catalogades més de 14.000 espècies. Algunes grandioses, com per exemple el bolet de la mel, que és una espècie invasora, que és un dels organismes vius, diguem-ne, més grans del món, i els micelis del qual, recordem les arrels, com hem dit abans, es poden estendre centenars d'hectàrees per sota terra. O sigui, imagina't de quin organisme estem parlant, eh? Per això també, i des de l'antiguitat, el bolet ha tingut elements gairebé sobrenaturals.
Elements sobrenaturals. De quin
doncs
tipus?
Sí. Doncs mira, començant per la seva antiguitat, la representació més antiga d'un bolet va ser trobada en una tomba d'un faraó que es deia Amenemhet i que data de fa 3.500 anys. Egipte es consideraven un aliment dels déus i només els faraons en podien menjar. Aquestes propietats van ser heretades pels romans, que les usaven com aliment a les tropes perquè consideraven que els bolets proporcionaven una força addicional, una mica com lo de la marmita de l'Astèrix, per entendre'ns, però aplicat aquí als bolets. Amb els anys també van pensar que tenien un poder afrodisíac i per això el seu consum va ser prohibit entre els soldats romans, no fos cas que tinguessin distraccions amb els seus companys en lloc d'estar matar-se entre ells, que en el fons era la funció per la qual anaven a la guerra, no? Uh-huh. A l'edat medieval les supersticions van convertir els bolets en criatures gairebé diabòliques, al costat d'altres éssers com els gripaus, els gats o els ratpenats. Es deia que quan el diable visitava el món i volia descansar, feia sorgir de la terra un bolet per asseure-s'hi.
Oi!
També hi havia la creença, sí, sí, que els llampecs que cauen en una zona afavoreixen l'aparició de bolets, que és una idea que sembla que científicament s'ha acabat demostrant. Com també el fet que els bolets han estat un eficaç mètode, doncs, d'enverinament. Vegem tres personatges històrics ben famosos que van sucumbir a la seva ingestió.
Qui és el primer d'aquesta llista mort, famós per la ingesta d'algun bolet?
Doncs mira, el primer és molt rellevant, Gautama Buda, més conegut com Buda, el príncep de Kapilavastu, eremita, mestre espiritual i inspirador del budisme, que va viure entre el segle VI i V abans de la nostra era, i que segons la tradició, doncs, que segurament que recordareu a través del cinema o de la cultura popular, va créixer en una família aristocràtica i després d'uns anys d'ascetisme va experimentar una mena de despertar espiritual que el va portar a construir una comunitat religiosa on va ensenyar durant 40 anys a ser venerat com un ser plenament il·luminat que va predicar un camí cap al nirvana, és a dir, l'estat d'alliberament de tot patiment. Als 80 anys va menjar un plat de bolets que li va produir vòmits, hemorràgies i grans dolors abans de morir.
Va, anem pel segon personatge mort o assassinat per la ingesta d'algun fong, d'algun bolet.
Doncs mira, una pista, aquesta música que estem escoltant.
No la reconec, a veure... L'hauria de reconèixer, no?
Bueno, ets molt jovenet, eh? Però sí, diguem-ne que és una sèrie llegendària, el tema principal de Wilfred Joseph pertanyent a una sèrie mítica dels anys 70 que és el Yo Claudio,
home,
que en el seu
home,
moment
sí,
a la televisió
sí, clar, clar.
Va interpretar Derek Jacobi. No sé si l'has vist, eh? Perquè...
No, he vist fragments, perquè després hi ha algunes reposicions en català, no? També Yo Claudio i tal,
sí,
però i no m'ha enganxat mai el moment per veure-la.
Aquí s'explicava, recordem, la vida d'aquest emperador romà que va viure al primer segle de la nostra era i que està basada en la famosa novel·la de Robert Graves, si no recordo malament. Uh-huh. La creença més estesa, tot i que tampoc no està confirmada mai del tot pels historiadors, és que Claudi va morir enverinat per bolets i es va culpar a la seva quarta i última esposa, Agripina, que va voler, diguem-ne, accelerar que el seu fill Neró, sí, el de la lira i l'incendi de Roma, per sí. entendre'ns, pugés abans d'hora al poder. És a dir, l'hereu natural de Claudi era Neró, i com que no es moria Claudi, doncs l'esposa de Claudi va voler, diguem-ne, accelerar aquesta successió. I es veu que, però clar, el van venir amb bolets, però es veu que una inoportuna diarrea va impedir que Claudi morís del tot. Tot i que llavors, per això hi havia el metge personal del Cèsar, que era Genofont, que diguem-ne que el va acabar de rematar. Vull dir que el metge...
El metge, eh? El sí. Matasanos, en aquest cas.
Això mateix, eh? Val. Bueno, és que la mort natural en aquella època era aquesta, eh? Vull dir que no, és que mort de mort natural. Sí, clar, evidentment, sí, sí. Clar, és que la però... natural en aquella època, no? Vull dir que...
El que sol passar, no?, amb els emperadors i amb els alts responsables, que acaben morts d'aquesta manera, més o menys, no?
Mm-hmm. Això sempre em recorda la cita de Shakespeare, no? Sí. Ben inquiet és el cap que porta una corona.
Ah, sí, sí, això és veritat. Va, anem per al tercer dels personatges. Hem fet Buda, hem fet Claudi. El tercer. Personatge, entenc, d'alta alcúrnia religiosa per la música que m'acompanya.
Doncs sí. El Miserere Mei, estem parlant d'un papa, encara que darrere, aquí no va haver-hi cap conspiració, eh?
Ah, no, eh?
No estem al segle XV, no estem amb el temps dels Borgia, es tracta d'un papa, diguem-ne, una mica posterior, de Climent VII, que va viure entre els segles XV i XVI, era fill natural de Giuliano de Medici, que va morir la famosa conspiració dels Pazzi, i nebot, per tant, del grandiós Lorenzo de Medici, de la gran família italiana renaixentista. Climent VII va viure temps difícils, com evidentment tota aquella època, va intentar reformar algunes ordres religioses que s'havien relaxat molt, i enmig aliances polítiques delicades que el van portar fins i tot a passar una temporada a la presó. La seva debilitat eren els bolets i va morir d'una ingesta accidental quan només tenia 56 anys. I és allò que ja diuen, no? Tots els bolets es poden menjar, només que n'hi ha alguns que només un cop.
Eh? Està bé. Una mica com, com comentàvem la setmana passada de Indiana Jones i l'última cruzada, la frase de "eligió mal". Doncs no va triar el bolet adequat. Bé.
No sabem quins bolets van enverinar aquests il·lustres personatges, perquè no sabem exactament de quin bolet estem parlant, però si hagués estat a Catalunya, doncs home, en podrien haver-hi uns quants que potser no són mortals, tot i que també poden fer passar una molt mala estona.
Però tu em dius que no tens molt coneixement, no, micològic?
No. Home, això ve de res. Mira, a casa hi ha un llibre de bolets i m'he dedicat a buscar, diguem-ne, alguns noms. D'acord. Perquè, a veure, tothom coneix una mica la Marita Muscària, no?, que és el que és el més popular de tots, aquell que és un bolet que, per altra banda, visualment és meravellós.
Sí.
És aquell que té un barret de color vermell viu, que està cobert amb escates blancoses i que és on hi viuen els barrufets, per
exemple,
doncs, no?
Exacte.
També és veritat que rarament és mortal.
Ah, això t'anava a dir. Malgrat... És mortal o no?
Sí. Bueno. No és del tot mortal, tot i que hi ha la creença popular que sí que ho és, no? I en canvi sí que n'hi ha d'altres que alguns són mortals i que tenen noms ja una mica rebuscats. En català, per exemple, tenim la bola de neu pudent,
carai,
el mataparent amarg o la farinera borda,
carai,
que són bolets, diguem-ne, que s'ha d'anar molt de respecte. I de comestibles, home, doncs també tenim alguns quants amb noms curiosos, com, per exemple, l'apagallums de cama blanca, el bec de perdiu, la cassoleta taronja, el fetge de vaca, el mataparent de cama roja, la pebrassa vellutada, la bola de neu de bosc, el mullerit clapat, el pinatell de calceta i, especialment, aquell que tothom coneix, que és el rovelló, que és el bolet per excel·lència de casa nostra, que en castellà, per exemple, té un nom... En castellà no és el níscalo, el
níscalo, sí senyor.
Que és un nom, a veure, amb tots els respectes,
sí, sí,
però jo trobo que és un nom molt lleig, el
molt
níscalo.
Lleig, molt lleig.
El català, el rovelló, té un punt popular,
sí,
familiar,
sí, sí.
Sí o no?
Sí, sí.
I a veure, recordem, diguem-ne, quina és la seva... No sé com t'agrada tu, rovellons, eh? Jo, per exemple,
qualsevol
el típic,
manera.
A la brasa, diguem-ne, una mica de lli julivert, estan extraordinaris, Però clar, a banda de ser una menja exquisita, no oblidem que també és el nom de dos personatges ben coneguts.
Ah, mira, pensava que em anaves a dir el rovelló dels Pastorets, però vaja...
Sí, és aquest, eh?
Ah, és aquest?
Aquesta és una de... Sí. Aquesta és una de les moltes cançons que cada companyia, evidentment, adapta al seu criteri i que sonen, doncs, en una de les moltíssimes representacions dels Pastorets.
Saps què em pensava?
Aquí la versió...
Perquè ara ja no el tinc al cap, però hi havia aquells dibuixos del rovelló...
Sí, bueno, és que aquí també anirem.
Del Vallverdú. Val, no m'avanço.
Correcte, sí. El primer personatge, aquesta cançó il·lustra, doncs això, el personatge dels Pastorets en Folch i Torres. Recordem, l'obra és de l'any 1916, i que és, evidentment, la més popular del nostre país. L'obra té moltes variants, molts autors, recull una gran tradició que remunta al nostre país al segle XV, i planteja la història, recordem, de dos vailets, en Lluquet, que és l'heroi, que és el noi espavilat, i en Rovelló, que és el que porta, diguem-ne, més comicitat a l'obra. I ja que parlem del Folch i Torres, doncs això que deies, doncs també podem mencionar una de les edicions dels seus premis literaris, el que va recaure precisament en l'obra Rovelló, que també és el títol d'un dels llibres més coneguts del lleidatà Josep Vallverdú, del que se celebra precisament el seu centenari aquest mes de juliol. El llibre sobre un gosset es va publicar l'any 69 i 30 anys més tard se va fer una sèrie de televisió que és la que possiblement tu recordaves, no?
I tant. El que passa és que no recordava la careta d'entrada, que suposo que evidentment no és aquesta perquè això és dels Pastorets, però al sentir-ho he pensat, deu ser aquesta. Però
sí,
no, no.
Deu ser aquesta, sí. Doncs ja que parlem de bolets per la canalla, un de ben gran que vam descobrir quan érem nens, el de l'Estel Misteriós.
Ai, sí. Aquell bolet que creix, oi? Amb Tintín, que
correcte,
va fent-se gran.
Sí. Estem aquí entrant en l'univers Tintín, l'Estel Misteriós, l'aventura número 10 de les aventures d'aquest famós periodista que observa, recordem atònit, amb una portada ben famosa, la d'un immens bolet que creix en una illa i que només quan llegim l'obra sabem que s'ha acabat formant en un meteorit que ha caigut a la Terra. Malgrat el seu caràcter inequívocament aventurer, com sempre, no podem deixar de banda que l'àlbum va ser publicat en plena Segona Guerra Mundial, l'any 1942, i que que quan parla de la fi del món, doncs home, Hergé no podia deixar de banda el sentiment general de pessimisme per un conflicte bèl·lic que encara trigaria 3 anys en acabar. I no ens movem dels anys 40 perquè en cinema hi ha una pel·lícula estrenada en aquella dècada on hi surten alguns dels bolets més famosos de la història, el de la suite del Trencanous de Fantasia.
Que sempre hi tornem, Berlegui, tu tens una mena d'obsessió amb el Fantasia.
Sí. Ho sento, però
és que jo recordo anar-la a veure de petit i no entendre absolutament res i pensar quina turra, quina tabarra, quina cosa més pesada, i que tu per tu és meravellosa.
Sí, sí, jo també ho vaig veure de petit, però és que em va fascinar aquesta pel·lícula, és que em vaig quedar, va obsessionar-me, és una de les pel·lícules que més em va marcar quan era nen. I sí, admeto que aquestes 3 setmanes l'he fet sortir en altres ocasions, però és que no m'he pogut resistir en aquest deliciós fragment d'aquesta obra mestra produïda per Walt Disney l'any 1940, Fantasia, on el fragment de la dansa xinesa de Tchaikovsky surten uns bolets d'aspecte oriental ballant, i que és una veritable meravella. El film, recordem, es pot trobar, òbviament, a Disney+.
Només vull recordar una cosa, que de bolets perillosos hi ha hagut aquesta sèrie que ha marcat la primera meitat del 2023, que és... anava a dir This Is Us, no, espera't, que no em sortirà el nom. The Last of Us, l'últim de nosaltres, no? Que és una sèrie,
sí?
en què els bolets són bàsicament una pandèmia mundial que converteix la gent en zombis.
Doncs mira.
Directament.
O sigui, els bolets converteixen la gent en zombis?
Sí, els bolets colonitzen els éssers humans, els hi fiquen a dins. No, terrorífic, Perquè evidentment van sortint, de dins del cos surten parts del bolet, per entendre'ns, del fong.
Mort,
un fàstic i una cosa tremenda, Però bueno, en fi. Gran sèrie, per altra banda, si la voleu dir. Disfrutar, doncs, de Last of Us a HBO. Bé, Berlegui, doncs els encantats amb els bolets, després de veure aquella sèrie vam estar un temps sense tastar-los, però ara ja hem recuperat la posició. Berlegui, com sempre, una abraçada i ens retrobem el diumenge de la setmana que ve. Que vagi bé.
Moltes gràcies, Xavi. Adéu-siau. Igualment. Adéu-siau.